Bon dia, passen 6 minuts de la 1 del migdia. Iniciem l'hora del vermut al 107.6 de la freqüència modulada aquí a Ràdio Falset. Avui, doncs, una tertúlia que contem amb la Rosa Garal.
Bon dia, bon dia,
Rosa.
Bon dia.
Amb l'Anton Vidal, bon dia. Ton Miquel Jardí, bon
Hola,
dia.
Bon dia.
I també, com sempre, dels de casa, des dels que vulgueu participar portant temes o donant les vostres opinions als temes que posem damunt d'aquest estudi de Ràdio Falset. Recordeu, els nostres telèfons són el 977-83-0044, 977-83-0044 i el 977-83-1135, 977-83-1135. I també tenim una direcció de correu electrònic, com no, aquesta horadelvermut@radiofalset.fm, horadelvermut@radiofalset.fm. Però comencem. Llenço jo la primera carta, poso el primer tema damunt de la taula. Marxem una mica fora de casa, les coses com siguin, però després de veure tot aquest episodi que ha hagut a Egipte amb el derrocament del Reis Hosni Mubarak, jo, senyors, els he de preguntar, però m'agradaria que em donessin la visió, aprofitant que són una miqueta més grans que els parla. Molta gent veu les imatges o analitza tot el que ha passat a Egipte i es pregunten el que va passar aquí i diuen allà n'han sortit i aquí no. Produeix alguna sensació estranya?
No ho sé, jo crec que és qüestió de sang. Perquè abans dèiem que era qüestió també dels mitjans de comunicació, que també corren més de pressa, però jo em penso que la sang dels egipcis no és com la sang dels catalans. No vull dir que la tinguem d'orxata, eh?
No, però bueno, l'han aguantat 30 anys també, eh?
Però
l'han aguantat 30 anys, vull dir, no l'han aguantat,
no, però Déu-n'hi-do, però vull dir...
Nosaltres en vam aguantar 40 i ells han aguantat 30.
M'imagino que el caràcter, l'entorn i tot és diferent. Llavors, no sé si es pot fer massa comparació.
L'entorn i la cultura que tenen. La cultura que tenen els egipcis
és una
cultura
molt
diferent. Són... La religió allí també és molt més important que aquí... En fi.
Jo suposo que el que dèiem són coses diferents, són pobles diferents, maneres de ser diferents, però la clau jo crec que ha sigut l'assumpte d'internet.
Sí, sí,
més començar. Que res perquè bueno, te connectes sense que teòricament els altres se'n donin compte. I això la mostra ha sigut que automàticament quan han sabut d'això doncs automàticament han dit que no facin cas a les televisions exteriors, que no mirin segons quines coses, que els de fora no sé què, i clar, vull dir, i això és important. I si no hagués sigut això, doncs suposo que al cap de 30 anys alguna cosa havia d'haver passat, no? Però em sembla que ha sigut el mateix que va passar a Túnez i el mateix que suposo passarà amb els països que doncs, ara sembla ser que doncs, les veuen vindre i aquest sistema de comunicació que no saps, és a dir, que es comunica a la gent i que fa, o sigui, va amb una cita concreta sense pamfletos de propaganda ni mitjans així doncs, a grans trets, doncs sembla que va bé.
Perquè tothom parla de l'influència, abans de fer referència en tot, d'internet en el moment, o en els inicis de la protesta, però no creuen que també ha jugat molt el tema d'abans? O sigui, la possibilitat de veure què s'estava, com estava funcionant la resta del món i com estava funcionant a dintre d'Egipte?
Però clar, és l'influència, és a dir, ha petat Túnez, bueno, doncs tots aquests països de que en certa manera doncs, tenen les mateixes característiques o tenen similituds, doncs automàticament, doncs mira, Iemen doncs, també no sé què, ara van començar a veure que es fotia foc i van començar a cridar els bombers, vull dir, són coses d'aquestes que són normals. Normals, i vamos, jo estic convençut de que l'internet, és a dir, la xarxa de digital ha sigut bàsica per això, és com una mena de pòvor això.
Ara sembla que Argèlia també va ser un dels primers moments que es va aixecar, ara hi ha hagut una...
També es parla algo del Marroc, és a dir, tot el que és el Magreb se pot aixecar. I allò que dèiem abans de la diferència amb naltros, nosaltres, a la nostra època del franquisme, no n'hi havia d'internet.
No?
I les quatre ràdios que parlaven des de l'exterior, ja, des de Londres, sí, des de París...
La Pirenaica.
La Pirenaica estaven prohibides. Sí. Vull dir, doncs, tot això, doncs, penseu que el poble català en aquella època no se n'entrava de la missa a la meitat, però...
No, les notícies t'arribaven tard, és a dir, les coses ja t'arribaven gairebé quan s'havien consumat, i aleshores, sí, clar, avui dia gairebé estàs al moment.
Abans de que passin a
mòbils,
vull dir, coses. Jo el que he passat a Egipte, doncs, ho trobo bé, perquè és la caiguda d'un dictador, però l'altra cara de la moneda, que a mi personalment me fa por, és que no acabés com Iran, no?
La República Islàmica.
Iran era un dictador, que era el xà de Pèrsia, però aquella gent, doncs, vivia molt a l'estil europeu, les dones estudiaven, universitat, i aquell dictador el van fer fora. Però llavors, a l'entrar al règim dels ayatolars, que es va imposar la religió per damunt de tot, aquell país va tornar al segle XV. I això, no sé si pot passar en Egipte, però jo penso que...
No, té molta influència islàmica. Sí. I llavors...
I el paper dels germans musulmans, que s'haurà de veure fins ara en aquests 18 dies que ha durat, almenys pel que he entès jo, la seva presència ha estat mínima, però en el moment que s'han posat a seure's per negociar la transició, doncs se veu que cada vegada han jugat un paper més important.
Ara, el que ha passat molt important a Egipte ha sigut l'exèrcit, que no s'ha girat mai contra el poble. Així com a Xina, a la plaça de Tiananmen, van fer aquella cascada Xina, sí. Aquí trobo que l'exèrcit ha sigut intel·ligent. S'ha ficat en un pla neutral, però ha dit, nosaltres el poble no l'atacarem. I per això han passat tots els poders a l'exèrcit ara. Perquè el general en cap de l'exèrcit, ho he llegit avui, d'Egipte, diu que ell, com a molt, en 6 mesos ja tindrà el país controlat per fer eleccions lliures.
Aviam. 6 mesos, sí, crec que és el termini que va ficar el mateix ja ex president d'Egipte, sí. Hosni Mubarak.
Suposo que això són estratègies que no solament utilitza en aquest cas, doncs, el cap d'estat, sinó, doncs, que, bueno, tal com ha dit, doncs, el cap d'exèrcit, és a dir, el que teòricament ha de controlar que la situació, doncs, estigui estable o que no s'alteri. Doncs, bueno, i en aquest cas, com que a més està a favor del poble, sembla ser, baix les informacions que hi ha, doncs, bueno, que podria... D'altarulls sempre n'hi ha i sempre hi haurà amb algú que rebrà i d'allò, però, bueno, en principi sembla que va per bon camí.
Sembla que tenim la primera trucada del dia. Bon dia, en què parlem? Doncs no tenim la trucada. Esperem, demanem que torni a trucar la persona que ho ha fet, perquè puguem sentir el que ens havia d'explicar. Estàvem encara a Egipte, l'Anton parlava d'aldarulls. La veritat és que si algú s'ha vist perjudicat han estat els periodistes, curiosament.
Però, clar, és una manera, doncs, de parar la situació. Les forces que teòricament han de controlar el país, doncs, el primer que fan és dir, bueno, primer que tot, que no surti informació, que això ho hem de controlar d'aquí. I què passa? Bueno, el que he dit abans, són tot internet, bueno, inclús van tallar les comunicacions d'internet.
Sí, un moment que internet...
Clar, el que passa que, doncs, hi ha els hackers, aquests personatges, doncs, que en saben més del compte, i aleshores, doncs, poden burlar, en certa manera, doncs, aquests talls o aquestes connexions i bueno, i poden treure informació.
Sembla que hem recuperat la trucada. Bon dia, en què parlem?
Bon dia, tinguem tots.
Digui'm, Gaspar.
Doncs mireu, aquest moviment d'Egipte a mi m'ha causat molt bona impressió, perquè he vist un poble unit i sense fer soroll s'han plantat en una plaça i han dit aquí som i volem ser altres. Els catalans vam anar a Barcelona, o sigui, van anar ja, de casa n'hi van anar a 3. I doncs vam començar a fer acte de presència. Jo voldria que el poble de Catalunya féssim acte de presència i recomanaria als que volen ser alcaldes, diputats i presidents, el que sigui, que pensin que primer és el poble. Si van a favor del poble, doncs tindran tot el respecte de tothom. I hem de demanar que els de l'altre costat de les muntanyes de l'Ebre, aquella nació tan gran, doncs ens respectin a nosaltres de la manera que nosaltres som. Llavors ens respectarem amb ells i tots units podrem fer una bona pàtria. Necessitem pau, pa i treball. A veure si entre tots ho logram. Bona sort a tots. Rosa.
Molt bé.
se't saluda.
D'acord, d'acord, Gaspar. Una abraçada.
Adéu.
Gràcies, Gaspar, per la seva aportació. Potser sí que n'haurem d'acabar parlant del poble de Catalunya, per tot el que hi ha hagut. Canvio de tema, ja els aviso als presents i als que ens segueixen des de casa. Aquesta setmana hi ha hagut una reunió entre el president de la Generalitat i el president del govern espanyol. S'ha aconseguit alguna cosa, ens deixin endeutar, i hi ha hagut lectures per a tots els gustos. Quina és la seva?
Nos han criticat molt des de l'Espanya profunda,
però també han deixat verds.
També han deixat endeutar els andalusos i ningú dit ni piu.
Sí.
I després, clar, el que reclamem són els diners que ens deu l'Estat. Es pugen, no sé quina barbaritat, 4.000 i pico de milions d'euros. Doncs això tenim tot... No es los deuen, eh? No els demanem, no els deuen. Però tot i amb això, va dir el president Mas que per tirar endavant Catalunya, doncs encara no en tenim prou, que hem de fer és endeutar-nos una mica més. Per tant, suposo que ja estan pensant en fer una nova emissió de bons.
Sí, sí, ja s'ha parlat. S'esperava aquest vistiplau del govern espanyol.
Bueno, són coses de política. És a dir,
i d'economia.
Aquests van criticar els anteriors que van fer l'emissió d'aquests bons. Ara resulta que ells, doncs,
ho fan ells ara.
Ho fan ells i duplicat. Vull dir, bueno, és la política.
Home, el president de Navarra, criticar aquestes coses. El president de Navarra, que té el que té el concert econòmic.
Bueno, però
s'ha de tindre nassos per criticar una cosa així.
Els polítics, per regla general, han de mirar el que diuen i com ho diuen. I si les coses... abans de criticar-les s'han d'analitzar. Aleshores, jo en aquest cas no ni vaig dient que un diu veritats o l'altre, sinó que doncs, són coses que estan damunt de la taula i que es veuen. Fa 4 dies sentíem les notícies de que doncs, el tripartit era l'únic grup, com aquell que diu, que anava a favor d'això dels bons, i els altres deien que no. Ara resulta que aquests doncs, han guanyat, diuen que això és la solució, van a Madrid, aquells no els van donar res, ara aquests els donen, vull dir... Doncs clar, vull dir, sembla que es busqui la notícia de les coses. El que interessa és que aquests diners doncs, arribin i que aleshores doncs, això es pugui solventar. I solventar els deutes que hi ha i com a mínim doncs, que no hi hagi rebaixes doncs, amb els sous i amb tot el benestar que ara teòricament doncs hi ha. És una mica escèptic.
Aquest benestar també va afluixant, eh?
Molt, esclar, molt va afluixant.
Els hospitals ja es comença a notar segons quines actituds i segons quines coses. Vull dir, que potser se'n feia un pèl massa, també hi estarem una mica d'acord, però doncs, bueno, doncs, ni una cosa ni l'altra. És a dir, és qüestió doncs, d'anar mirant i d'anar reflexionant.
El recordo que el conseller Boi Ruiz ja ha anunciat que hi haurà hospitals comarcals que no podran oferir alguns serveis, que s'hauran d'anar als hospitals de referència. Més clar que això. I suposo que no serà el primer
de referència estan...
I quins són els de referència?
El nostre cas seria el crec que Reus...
O Tarragona.
Tarragona, i depèn de com, Tortosa. Depèn
sí,
de com.
Sí. Però el nostre hospital de referència era Reus. Uh-huh. El que passa és que, clar, els hospitals de referència que estan sobresaturats... Lo que no s'ha arreglat amb la sanitat són les llistes d'espera. Clar, les llistes d'espera n'hi ha que són endemoniadament llargues, vull dir, això s'ha de solucionar com sigui també. Però bueno, és el que diem, no hi ha calés, fan falta infermeres, no es contracten, fa falta gent sanitària, no es contracte.
Ara també posen els preus perquè sàpigues el que costa, tot allò que gastes.
Que això,
això ja és començar l'experiència a Girona.
Sí, però què vols que et digui? Què vols que et digui? Per a mi és un gasto, perquè a mi si m'han d'operar d'urgència i em diuen que la meva operació ha costat 12.000 euros,
i què?
M'hauria deixat morir,
sí,
què vols que et digui? I si a un li fan un trasplaçament de cor i li diuen que ha costat 40.000 euros, bueno, doncs...
Jo suposo que no van aquesta línia de saber d'allò, sinó van amb la línia de dir, escolta, mira, és a dir, estan aquí, doncs tu has gastat 1.000 euros. Has tingut aigua, has tingut, no ho sé, doncs, mocadors per d'allò, has tingut un servei, no sé què. Suposo que va amb el sentit de dir, aviam, si fas bon ús d'aquest servei, o anava, perquè ara, clar, ja hem començat a retallar. si fas bon ús d'aquest servei, doncs això podrà continuar. Si aquest ús de que en fas doncs és desaforat, bueno, però... és en el sentit doncs, que doncs, si et donaven una botella d'aigua doncs n'hi demanaves quatre, si tenies mocadors doncs n'hi demanaves quatre més. Jo suposo que va, o hauria d'anar amb aquest aspecte. Jo recordo que fa 20 anys doncs que, bueno, doncs que el pare el van operar i també mos van dir, li passarem la factura, quan dic, no, diu, això de més carrers és perquè sàpigui el que val aquella factura. Uh-huh. Naturalment aquella factura no la podíem pagar. Doncs. Uh-huh. Sí. I clar, la reflexió crec que hauria d'anar referent amb això. Referent amb el sentit de que doncs, hi ha molts països, inclús que se'n diuen doncs, capdavanters, com per exemple Estats Units, de que si tu no tens una mútua o tens això o tens allò altre, doncs, bueno, doncs, mira, doncs és problema teu i aleshores ja no és que sigui urgència, sinó que doncs, bueno, si tens urgència i tens la targeta, sí, però si no tens targeta, doncs desapareix la urgència. I en aquest país doncs, bueno, tenim aquest avantatge de que qualsevol persona, encara que no tingui ni papers ni res, doncs, pot anar al metge, poden operar d'urgència i el que sigui, i aleshores, doncs, clar, vull dir, jo suposo que és fer aquesta reflexió amb aquest aspecte.
El que passa és que socialment és molt més just el nostre sistema que
no, jo, automàticament.
Vull dir, molt més just, tothom té dret
sense, a... No obstant, el conseller ja va aconsellar també que la gent se fessin de mútues privades, sí. I etcètera, etcètera. Ja ho va deixar anar, això.
Sí. Bueno, però les mútues privades s'han de pagar.
Ja, ah. Ja, però ja ho va deixar anar, vull dir. Sí.
Home, el Jordi Pujol al seu temps també va dir, jo us aconsello que tots us feu un blanc de pensions privat.
Sí, sí.
També ho va aconsellar, sí. Això, però per fer un blanc de pensió privat l'has de pagar. Mm-hmm. I que el que no es diu és que quan lo treus, aquest pla de pensions, te surten els senyors de l'Estat i et diuen, el 21% és per mi, eh? Això no t'ho diuen.
Ah. Bueno, però això és el joc del caler, el joc de...
I que no t'ho deixen treure.
De guardar i de...
No, però quan ho pots treure... L'Estat té clarament creu.
Sempre hi ha un tant per cent doncs, que naturalment... Doncs,
però si no el treus des... tot d'un cop, després no t'ho deixen treure el que has deixat allà.
No, perquè
jo estic en aquest cas...
Llavors és pels hereus.
És pels hereus. I si no tens hereus? Jo no en tinc d'hereus. Doncs tampoc. I tinc allà una quantitat X que no hi ha manera de tocar-la.
Però
ja no... pots anar amb abogat, ja
que,
pots anar al Sons de Corda.
Que no et van informar bé d'això?
Clar que no.
Fulin. Bueno, això és veritat, el que diu la Rosa.
Que fos interessant. Home, que un dia poguessis portar aquí tècnics que informessin una mica de la història.
Sí, perquè és bo que el tema bancs caixes últimament hi ha molt soroll i potser seria interessant. No li diré que no, senyor Vidal, m'ha rondat la idea de portar algú, més aviat algun,
com a
que
mínim
ens puguin explicar
que
una mica...
Una explicació amb això que ha presentat.
Sí, sí, sí. S'ha d'explicar molt bé això dels plans de pensions. S'ha d'explicar molt bé perquè... tu pots deixar el dipòsit de diners allí i cobrar una pensió.
Si li sembla, tornem després als plans de pensions. Ara tenim la segona trucada del dia. Bon dia, en què parlem?
Hola, bona tarda.
Bona tarda.
Escolta, soc Joana.
Digue'm, Joana.
Això és que dieu de les factures i tot això. Mm-hmm. Jo, diguéssim, fa 24 anys, diguéssim, la Seguretat Social no havia de mora, anava a Reus, i me van posar perquè tenia un queixal del seny que em foradava la galta. I era una miqueta... diguéssim, ràpid per fer-ho. I em van enviar a Santa... Ai, perdó, a la Creu Roja, diguéssim, l'inspector del metge de Reus. I llavors, quan vaig marxar, que vaig estar 10 dies allà, perquè sóc diabètic, em van tindre de vigilar més, i em van dir, passi per baix el taulell. I em van fer una factura que la puc ensenyar. Em van dir, mos firmarà aquesta factura conforme vostè ha estat aquí. Els dies, i em posava el preu de cada dia, de tot i tot, per ells pugueu cobrar a la Seguretat Social. I vull dir, per això es fa 24 anys que això ja ho feien. Vull dir, no és d'ara. No sé si m'he expressat prou bé.
Sí, perfectament. Sí.
Vull dir que no... Vull dir, la tinc i la puc demostrar a tot arreu, perquè vull dir, me van donar una còpia per mi i una per la Seguretat Social. Per això és que no fa 24 anys que ja m'ho van fer. Bueno, a veure que tinguem sort que vagi bé tot.
D'acord, gràcies, Joana, per exposar aquest exemple i per veure que no és una cosa d'ara, tot i que entenc que podria ser que en el seu cas fos que anés per un privat i a l'hora de passar comptes amb la Seguretat Social es necessités aquest document. Estàvem parlant dels plans de pensions.
Sí, que quan un pla de pensions caduque, pues, lo que t'atengui t'ho ha d'explicar molt, molt bé, perquè si no allò ens pot passar que l'he passat. Jo no sé què li ha passat a la Rosa, però de la manera que ho diu, sé que és possible.
Jo vaig anar a treure una quantitat que necessitava, me la van donar, i em vaig deixar una altra, perquè dic, mira, doncs...
Si convé,
I no et van dir que aquests diners...
Si convé, hi tornaré a posar. I va passar un any o dos, llavors quan vaig veure que anava baixant la quantitat, perquè cada vegada et van escurçant, i vaig anar, i dic, bueno, doncs ara els vull treure ja. Ah, no, cap manera. I d'això ja fa quasi 10 anys, eh?
Sí, sí.
I ves allà on vulguis, que et diuen que no, que la lletra petita ho diu, que la lletra petita ho diu...
Bueno, és el que firmem quan firmem els contractes a les caixes als bancs, que diuen, firme aquí, a lo millor estàs firmant tres folis d'una lletra de formiga. Aviam qui diu, no, primer m'ho he de llegir. I llavors firmaré. Això no ho fa ningú.
I si ho fas, llavors te diuen que doncs, ets un desconfiat o no sé què.
Bueno, però si la persona que hi ha allà al davant que t'atén i tens una certa confiança, s'ha de llegir tot.
S'ha de llegir aquestes coses, encara que haguis d'estar mitja hora el que sigui, però bueno, clar, et pot passar aquestes coses.
Clar, llavors dius els hereus són ells ara?
Sí, clar.
En la caixa, els hereus.
Bueno,
universals.
Universals.
El que pots fer és adoptar una xineta.
Per la xineta.
És clar, llavors. Però tots poden
per la xineta.
Bueno, senyors, que se me n'estan anant per les blanques d'una manera bastant espectacular.
No, per això dels plans de pensió és una cosa molt sèria. No ens riem.
Jo el que els volia comentar és, estem parlant de caixes molt alegrement, però aquí 4 dies, sé que és una mica tan llarg, seran bancs. Aquesta qüestió els preocupa, els és indiferent o com ho veuen des del seu punt de vista?
Pràcticament no hi ha informació referent al que té d'avantatges un banc o una caixa i desavantatges. En principi diuen que doncs, bueno, els que estan en una determinada caixa doncs, no hi haurà cap problema, que no sé què. Els altres doncs, passen a bancs i aleshores s'hauran doncs, d'adaptar.
Hi ha una cosa molt clara que hi ha la societat amb això. Perd moltíssim de ser una caixa o ser un banc. Les caixes tenen un X% del pressupost per tornar a la societat, els bancs no.
Si no, però em referim que això no ho expliquen, és a dir, te diuen que doncs, bueno, doncs, bueno, que els però... diners no hi haurà cap problema, no. I que aleshores... Doncs,
no hi haurà cap problema, però la societat perdrà molts diners que s'han d'invertir allà.
Dos contraexemples del que estàs dient tu. Dos caixes ben diferents, dos situacions diferents, però al final el mateix. Va sortir el, crec que és el gerent de Catalunya Caixa.
Sí, que ha plegat perquè no li donaven el que volia.
No, este és, no és el senyor Casados, Albert Tudó, crec.
No, li augmentava, no
sol. Fa un parell de setmanes al programa Àgora i ell va dir que continuarien donant notícies referents a la Caixa.
El fons social.
Respecte a aquest tema. Separaven el que és el negoci bancari, que passava a Criteria, i mantenien l'obra social.
Sí, sí.
D'aquí el que s'acabi passant, no sé. Però en teoria, tant l'una com l'altra han dit públicament que mantindran aquesta obra social. No en la forma d'ara.
Bueno, aquest sí, perquè hi ha aquest tema de tràfula legal, però per d'alguna forma, tant Caixa Catalunya com Caixa Tarragona, vull dir, aquí no en tinc res i aleshores aquests automàticament...
Catalunya Caixa és la fugida de l'est.
Clar.
Senyor Tudó és cap de les dues.
D'aquí dos dies això serà en banc i per tant doncs, totes aquestes avantatges que fins ara doncs, se'n beneficiava doncs, la població, doncs, com podien ser entitats o inclús els municipis o això, doncs, que subvencionaven alguns plans d'actuació pública i tot això, doncs, tot això desapareixerà perquè naturalment una cosa és la Caixa i l'altra és un banc. Uh-huh. Però això no ho expliquen. No ho expliquen ben bé.
Els bancs, les caixes no, però els bancs tenen amos. Els amos són els accionistes. A la que un consell d'accionistes...
I les caixes?
No, les caixes teòricament són dels clients, però les caixes no tenen d'accionistes. Criteria sí, perquè Criteria és un banc. Uh-huh. Un banc de la Caixa. Bueno,
no és
sí.
Ben bé això, però sí.
Sí. Ben bé això no és, però sí.
Ben bé no és.
A mi personalment el que m'ha creat és una desconfiança total... d'aquest embolic que em penso que no sóc sola i que t'agafen unes ganes d'aixecar la rajola i dir si tinc tres rals es poso aquí sota i no me'ls tocarà ningú
i a veure-les vindre
perquè, exacte, i a veure-les vindre perquè vull dir és com una espècie de màfia, estem en mans com d'una espècie de mafiosos poderosos que ho van remenant tot i que ho remenen i una cosa... Jo crec que estem en mans, no sé, fraudulentes, de gent...
Mans gent, capitalistes.
Gent que naturalment el negoci doncs, no és vendre fruita o vendre electrodomèstics,
és arreplegar diners.
Que en aquest cas doncs, és fer diners amb els diners.
Amb els diners,
i
arreplegar diners.
Doncs, bueno, diuen, escolta, t'expliquem qualsevol cosa i automàticament doncs, un cau perquè, doncs, bueno, és el que dèiem abans, la lletra petita, situacions que dius, home, mira, si te'n deixo dos, demà en tindràs tres i resulta que tu no hi perdràs. Mm. I tant clar, doncs sí, això hi ha bancs inclús doncs, per internet i semivirtuals com aquell que diu doncs, que t'ofereixen,
o també treballar
que t'ofereixen
per internet
això,
amb...
Sí, bueno, és igual sí. D'errades n'hi poden haver igual amb una guixeta com a l'ordenador com
a una pantalla
si tu saps navegar bé per internet i tal i qual i estàs segur del que fas, no hi ha cap problema, però hi ha gent que hi ha moltes estafes a internet que t'arribin a demanar els números de secrets de les targetes. Si tu ets tan tonto de dir-los, ja l'has pifiat, per exemple.
Evidentment, i segons quins llocs de venda o de compra, vull dir, són altament perillosos.
Oh, clar, perquè has de pagar per davant, dades, no t'arriba el que t'arriba.
Clar. Però, bueno, esclar, vull dir, això és un lliure
però
mercat.
La gent hi va picant, eh?
Clar.
Sí,
però... El que jo m'explicava una, havia comprat una tele...
Clar, hi ha ofertes molt més d'allò, i l'excusa és de que doncs, amb una tenda doncs, han de tindre una persona allí que t'atengui, i per internet doncs, aquest sou teòricament se'l poden estalviar, i d'aquesta manera poden rebaixar preus, ja hi estic d'acord. Però, esclar, vull dir, el producte no el veus fins que teòricament no l'has pagat i el tens a casa. Sí. I llavors ho pugueu tornar i tot això sí que hi ha facilitats, però és complicat.
Vull dir, i que llavors no passen com un mal de ventre perquè ja l'han pagat i no arriba el paquet, i llavors estan malalts durant 15 dies perquè si arriba o no arriba.
El paquet pot arribar, però no, potser no és la qualitat que tu has comprat.
Depèn molt dels... Jo, per l'experiència que he tingut, depèn molt dels llocs, perquè els puc dir que hi ha algunes coses que es compren per internet que et diuen 24 hores i a les 24 hores les tens al
lloc. Sí, no, hi ha llocs d'internet que és sèrio.
Aviam, hi ha cases sèries que han apostat per això, com en tot, i pensa que ara el negoci d'internet aquí comença a ser una botiga.
Cada vegada més important.
Clar, però tots els inicis doncs, són doncs, problemàtics, és a dir, tots aquests que van doncs, al frau doncs, automàticament quan això estigui una mica més estabilitzat doncs, aquests ja no hi tindran cabuda i per tant doncs, serà una cosa normal. Ara, al principi, doncs, bueno, al principi doncs, sempre hi ha alguns amb unes escletxes doncs, que s'hi van posant el personal que doncs, se n'aprofita. És normal.
Senyor, senyora, estem arribant a la mitja hora del nostre programa. Si els sembla, anem centrant l'actualitat de la nostra comarca i també de Falset. Recordo els de casa que també, si voleu participar o aportar temes, tenim dos telèfons, el 977-83-0044 i el 977-83-1135. 977-83-0044 i 977-83-1135, i com han fet el Gaspar i la Joana, doncs aportar les seves opinions respecte als temes que estem posant damunt de la taula, o també aportar-ne de nous, i també poden optar per l'opció del correu al horadelvermut@radiofalset.fm, horadelvermut@radiofalset.fm. Aquesta setmana, a l'actualitat de la nostra comarca, podríem dir que hi ha un tema que ja ha sonat moltes vegades, que portem des de fa molts anys, però que sembla que aquesta serà la definitiva, que la carta del paisatge ja està agafant la mesura necessària. Serà aquesta la bona?
Es veurà.
Sí.
Ja no.
Hi ha un hàndicap que el veig una mica així, que d'aquí 4 dies hi ha eleccions. I això podria ser, no que alterés la línia del pla, sinó que alterés la línia d'execució i de totes aquestes altres coses. Però bueno, amb altres coses, vull dir, hi ha un dia que es va fer una vegada, una reunió per informar una mica d'això, i sembla que hi ha una altra reunió programada per poder informar de tal com ha anat i tal com s'ha d'executar aquest projecte, i val la pena. Vull dir.
Sí, de fet, jo quan hi rebo la convocatòria, que he rebut una convocatòria del Consell Comarcal pel dijous 17 a les 7 de la tarda a l'Artesana, he pensat una mica el mateix que diu ell, l'Anton. He pensat, ui, s'acosten les eleccions, doncs ara aquí farem un pas de torero.
Però ara que parlem en públic, diem que aquesta reunió és el dia 17, dijous, a les 7 de la tarda, i està oberta a tothom qui vulgui anar.
Crec recordar que és una jornada participativa.
Sí, una jornada participativa, sí.
Bueno, ja ho he sentit en les notícies de la ràdio, que avui...
Sí, sí. Però clar, te posa una mica la mosca darrere l'orella, no? Perquè dius, mira, una casualitat.
Doncs. Teòricament haurien de ser cada mes eleccions, perquè d'aquesta manera sí, doncs, la gent doncs, que ha d'anar al davant doncs, sembla que es mogui més. O,
aviam,
o almenys si, dona
si,
aquest,
si la comarca
aquest...
ha pres molt seriosament el de ser patrimoni de la UNESCO, de la humanitat, primer hem de començar per la Carta del Paisatge. És que hem de fer una sèrie de passos, vull dir, sí. Hem d'anar pujant escales per arribar a dalt. I suposo que potser per això ara serà definitiu o correran més.
Però no anem una mica lents, perquè crec recordar que era el 2006
sí, bueno,
que ja es començava a parlar i fins i tot, m'atreviré a dir, no sé si era el 2006 o el 2007, que es deia en un any ja tindrem la part descriptiva de la carta i la normativa ben avançada. Han passat 5 anys i encara estem parlant de vinga, va, que ja hi som.
Com sempre en política, com sempre. Vull dir.
Hem passat 4 anys i un.
Per això quan tu has dit aquesta serà la definitiva...
Per això em pregunto.
Aviam, jo suposo que, és a dir, el que és la Carta del Passatge és el mateix que doncs, amb els diferents aspectes de la vida. Quan se va aconseguir una cosa, llavors s'ha de tindre clar. Primer, tal com està la situació... i en acabat, doncs, si realment se pot aconseguir. I en aquest cas són els dos aspectes del que ha comentat el Miquel abans. És a dir, si s'ha d'aconseguir que es declari, en aquest cas, doncs, el priorat com a patrimoni de la humanitat, doncs hi ha d'haver un requisit, i aquests requisits no s'han de fer perquè es reconeixi això, sinó que aquests requisits ja hi haurien d'haver estat. Perquè, és clar, fa uns quants anys... I ara el món del vi no és que sigui en una època
bona.
I per tant, doncs, si aquest carta de passatge s'hagués pogut fer 10 anys enrere, ja no dic 6 dels que es van començar, sinó inclús abans, doncs el paisatge i tota l'estructura cultural de la comarca seria una altra.
Però crec que la carta mateix inclou el fet de que el paisatge no és una cosa que es queda allí, no és una foto, sinó que és dinàmic i senzillament és com vertebrar aquests canvis en el paisatge.
Crec sí, clar.
Que va entendre...
No, aviam, jo ho dic en un sentit, és a dir, la comarca del Priorat fa 10, posa 15 anys, tenia una filosofia totalment diferent d'ara. Si ara vols aplicar uns paràmetres per poder fer una declaració, en aquest cas, doncs, de patrimoni, clar, hauran d'estar en funció del que ara, però no en funció del que teòricament podria ser un paisatge doncs, no massa destrossat. El problema, per exemple, dels molins, és a dir, el Priorat pràcticament no n'hi ha cap de molins, però resulta que està tot envoltat de molins. Llavors, això també influeix en la carta del paisatge. I no diem, és que els molins no, bueno, molins no, d'acord. Perquè destrueixen paisatge i perquè aleshores doncs, destrueixen el medi ambient quan els posen i quan els fan. No? Però esclar, resulta que doncs, està tot envoltat i llavors hem de valorar quina és la situació. No és fàcil, eh?
No, però les paraules clau són les que diu el Jordi. És per vertebrar el paisatge. El paisatge és, com tota la vida... És mòbil, vull dir, se mou, però clar, si això està vertebrat vol dir, no es podrà fer el que tothom li doni la gana, se podran fer certes coses i certes coses no, i això estarà protegit per les normes que dicti la carta del paisatge.
Bé.
Però ja hauria de fer anys que la tingués.
Clar.
Però la carta del paisatge el que vetllarà, sobretot, és doncs, pel paisatge propi del Priorat. I això es tracta.
A mi m'ha fet molta gràcia com ha anat canviant la idea que havia de ser la carta del passatge. En els inicis havia de tenir un document descriptiu i un document normatiu que afectaria a tots.
Afectaria
al cap d'un any hi ha la cosa...
El
document descriptiu, força clar, aquí no hi havia quòrum, però el tema del document normatiu potser era un pèl massa dur. I estem arribant ara ja que és un document d'intencions que la gent signarà dient que es compromet als compromisos que ells... els actors decideixen. O sigui, ja no és allò de tots al mateix nivell, sinó que cada un es fixa...
I si esperem 5 anys més, l'orografia haurà canviat, la situació haurà canviat, econòmica i social haurà canviat, i la carta del paisatge serà referent a 5 anys posteriors. El que vull dir és que, és a dir, ja ho diu el nom, carta del paisatge, és a dir, teòricament s'ha de fer una descripció de tal com està, allí on vols anar, i el que fas o no pots fer, perquè exacte, aquest paisatge teòricament canvi o no canvi. Què vols decidir que canvi? Però marca-ho. Què vols decidir que no canvi? Que quedi marcat. Això és la normativa. I quan hi ha una normativa l'has de complir en el més... És a dir, com més puguis. Mm-hmm. Clar.
Veurem com van aquests tallers participatius. Espero que l'Alfonso Reyes ens ho expliqui com es van...
Que la carta del paisatge, com totes les coses, com totes les normes que controlen, doncs sempre hi ha gent que està en contra. Perquè hi ha gent que no els agrada,
aviam, és normal.
Perquè els afecten més directament, o perquè no podré fer això que volia fer, o pel que sigui.
Bueno, però les coses, si s'expliquen, si hi ha debats, si hi ha explicacions, si hi ha propostes, i es poden posar damunt de la taula i es poden consensuar, és molt més enriquidor. I a més, les persones doncs, que volen fer una cosa, i potser doncs, se'ls fa entendre que aquella cosa doncs, no ha d'anar cap aquí, sinó que ha d'anar cap a un altre lloc, que a última hora és el mateix, doncs ho pon d'allò.
Jo personalment penso que la carta del paisatge i el priorat és fonamental. I no ens hem d'esperar més. Per mi és una prioritat. Sí que molta gent me dirà, oh, escolta, primer és la feina, la gent que està al paro, la sanitat, sí.
Tot està implicat.
Tot està.
Sí. Però això també hi és, perquè això també ens pot donar un altre nivell de vida.
I més quan se va amb aquests d'allò. Aviam, jo poso l'exemple, doncs, potser que ara doncs, tinc més a la ment, que és el de l'encamisada, doncs, que s'ha de donar doncs, com a festa d'interès nacional. No?
Sí.
Hi ha uns preceptes, si aquests preceptes o aquesta normativa que tu mateix hi has posat, doncs, això es fa així, i aleshores doncs, a partir d'aquí doncs, serà així, si aquests preceptes canvien, llavors això ja no serà el que en principi es va acordar. Per tant, és el mateix. És a dir, si nosaltres volem un entorn, si volem una situació geogràfica, econòmica inclús, perquè doncs, també afecta en aquest cas doncs, a l'economia, doncs ho has de plantejar i has de mirar de ser una mica estricte amb això. Recordo un assumpte dels molins, és a dir, doncs, bueno, que moltes vegades s'ha dit doncs, que s'ha de complir l'acord comarcal, que aquest acord comarcal, doncs, etcètera, no cal entrar ara, vull dir, perquè això no és un altre debat.
Sí.
M'entens?
Vale, a més, hi ha gent que considera que l'acord comarcal ja no té sentit.
Ja no
ni
té sentit, ja no d'això. Per què? Doncs, bueno, perquè està tot voltat de molins i, per tant, ja no cal, o sigui, no cal posar endins, i els tenim fora. Sí. No? Llavors, això sabia, si això s'hagués previst amb anterioritat, i amb, inclús amb aquesta mena de carta o amb aquest document de que s'havia de desvertebrar el que és la zona del Priorat, doncs hi podien incloure's doncs, que totes les comarques colindants doncs, també poguessin tindre una interrelació. El mateix que, doncs, per exemple, doncs, si un és una zona de Montsant, que és un parc natural, doncs llavors hi ha un preparc natural que doncs, ha de
estar protegit. Sí.
Ha d'estar protegit perquè el parc natural, doncs, en fi, és tres quarts del mateix. I això, clar, no és solament del Priorat, sinó doncs, que són les comarques colindants, que en aquest cas doncs, també doncs, havien de...
Jo diumenge passat vaig estar a la Terra Alta i me vaig esgarrifar la quantitat de molins que hi ha aquí, anant cap a Villalba dels Arcs.
Posa al mig del Priorat i veus tot arreu, tots.
Són aquells famosos molins que des de molt lluny, des d'allà, des d'arreu, sí, veuen aquelles llumetes que brillen.
A la nit
se veuen des de molts
brutal,
quilòmetres.
És brutal.
Aviam, si això ha d'aportar de que, doncs, per altra banda, doncs, altres fonts doncs, no massa bones s'hagin doncs, de suspendre i aleshores doncs, això hagi de portar el benestar de tots, doncs ja està bé, però controlat.
Sí, home, cas... com totes les coses, ah. Els parcs eòlics en principi són beneficiosos, no contaminen.
No, també...
Però, clar, s'han de ficar...
Pensa que la instal·lació de parcs eòlics als puestos, és a dir, no és plantar aquella torre amb dos dits de formigó baix, eh?
No, ja.
És a dir, és tota una gran estructura que es posa als peus i que aleshores,
sí, bueno, se tapa... I els camins s'han d'obrir...
Clar, però de baix hi ha cables i cables i tirades
una
i venga allà...
Una xarxa elèctrica és a dir, important, que s'han de construir subestacions elèctriques...
No, i repercuteix en tales de boscos per empalmar amb la xarxa elèctrica...
I tot el paisatge, doncs, no és que quedi massa bé... quedarà bé, doncs, al futur, quan se torna a replantar i, doncs, i tot això, doncs, s'ha
de... Jo repeteixo, s'han de ficar allí on se puguin ficar.
I on va parar l'electre?
A la xarxa elèctrica.
I qui se'n beneficia?
Teòricament, això són empreses privades.
No, ara faig com de...
Són empreses privades que...
Perquè la Texandesa ha de comprar l'energia.
Primer una i després l'altra, que si no...
Que produeix els parcs eòlics.
Ja, ja. Però no seria més lògic que la gent que ja té els parcs eòlics a prop se beneficiés amb algú?
Sí, però...
Sí, els ajuntaments se beneficien perquè són com...
Mira...
Paguen un impost.
Així que estic en un ajuntament de parc, eh?
Bueno, però llavors, com que encara existeixen monopolis...
Mira, jo suposo que això deu ser com una empresa. Sí. Una empresa que s'ubica en un lloc i el tant per cent de benefici d'allò és el que repercuteix a l'Ajuntament. Vull dir, com més molins o com més coses, doncs, en aquest cas, doncs, l'Ajuntament... Doncs,
però varia molt de l'empresa, varia molt de la gràcia en negociar-ho, varia molt de moltes coses.
Sí, sí, sí.
Doncs jo el que estic dient és que l'electre que produeixen... Per què no pot anar al lloc?
Ni sobraria, però a més hi podria vendre.
Exacte.
De tots,
exacte,
els,
de tots els, que té,
els molins que
exacte,
hi ha dins del terme.
Mira, aquests molins
aquesta
que...
seria la gràcia.
Aquests molins que estan
ja plantats... Ja que els tens, doncs, almenys que l'electre...
Com a mínim doncs, com a hi hagués una repercussió directa amb tota la gent que habita
cosa,
el lloc.
Clar, vull dir.
Aquests molins estan plantats a la Terra Alta, que tenen uns 80 metres d'alçada, que havia d'estar dit, 80 metres. Amb un d'aquests, només amb un, falset, tindria electre de sobres. Només amunt.
Ja, ja.
Però clar, llavors els hi toques la pera a les multinacionals. Això no pot ser.
Ah, ho entenc? Ja, ja, clar, que ho entenc.
Doncs,
clar,
doncs això entenc. Vol dir que s'ha de fer un canvi de lleis.
Sí, clar, que ho entenc.
Perquè un molí d'aquests quant val? 300.000 euros. Bueno, però és que els pobles els amortitzaríem de seguida.
Ja,
però llavors s'ha d'agafar que s'ha de fer electricitat per als altres pobles que no en poden tindre, i llavors s'ha de ser solidari i llavors ja som
cada
poble podria tindre un.
Bueno, els que estan dins el parc natural, per exemple, doncs bueno, la normativa aquests, diu que no
són casos que tenen solució, també.
Si cas, jo els emplaço a que tornem amb el tema dels molins en una propera tertúlia, entrem en l'últim quart d'hora i a mi hi ha tres qüestions de la capital del Priorat que m'agradaria que repasséssim. La primera, senyor Vidal, li pregunto així directament i permeti'm el de senyor, perquè ara fa dies que no ens veiem i aprofitant la vinentesa, com està el tema de l'encamisada considerada festa nacional? Perquè en vam parlar el seu dia, però és que ha anat passant un temps, el senyor doncs, conseller de Cultura ja fa uns quants dies que està a la Generalitat i ja entenem que en l'expedient avança, no?
En primícia, que inclús doncs, no ho saben ni els de la Junta, però vull dir, són coses que es poden explicar, ahir em van trucar de la Generalitat de que segurament se publicarà l'escrit, o sigui, l'escrit que va fer un escrit perquè doncs sabia aquestes coses s'han de publicar al diari de la Generalitat i una vegada publicades al diari de la Generalitat llavors teòricament són oficials, no? Llavors ens han de fer una carta dient doncs, bueno, s'ha publicat tal dia i per tant a partir d'aquests moments doncs, això és festa tal. Per tant, ahir ens van trucar i ens van dir que en principi doncs, això anava per bon camí i que aleshores doncs, abans d'un mes sortiria publicat el diari oficial de la Generalitat. Podem dir doncs, que això ja està fet, però fins que no pugui ensenyar-vos el centre d'estudis us pugui ensenyar la carta conforme això està escrit per part de la Generalitat, doncs continuem a l'espera.
Bueno, però va per bon camí.
En principi es pot dir que sí. Es pot dir que sí.
No hi ha al·legacions ni...
En principi, l'únic... L'últim pas és lo de la publicació al diari. Per tant, si això es publica abans d'un mes, automàticament, i llavors, bueno, feina. A l'hora de la propera encamisada, doncs mirar de gestionar-ho i mirar d'encaminar-ho bé.
Bueno, sí que poden haver al·legacions de la protectora d'animals, que els rucs es tiren massa pes.
No, que vinguin i que vegin les bèsties. Ja.
Això també està controlat, és a dir, en aquest cas hi ha els permisos corresponents que es demanen. No està relacionat, o sigui, una cosa és la festa i l'altra doncs és... van per camins diferents, però també està.
La primera cosa era aquesta, la segona han començat les obres al carrer de dalt, que els semblen?
Bueno, en principi està doncs, com 40 o 50 anys enrere, és a dir, sense adoquins o 60, i esperem doncs, que es puguin acabar el més aviat que es pugui, que no hi hagi tants problemes com hi van haver doncs, a la Plaça Vella amb la aparició de gairebé 60 sitges, els quals doncs, bueno, doncs valdria la pena doncs de que en aquest cas doncs es pogués donar una informació real de tota la informació que es va poder treure i que es va que per part de la Generalitat suposa que això ja ho ha degut passar a l'Ajuntament, i fora interessant doncs de que poguéssim conèixer doncs aquest bueno, aquest què és això, no? Per altra banda, quan se va arreglar el carrer de Dalt fa uns potser 20 anys que es van canviar les clavegueres, va sortir alguna sitja a la part més baixa, és a dir, doncs, vora els quatre cantons, per entendre'ns, vora la Plaça Vella, i esperem doncs, que això doncs, les autoritats corresponents ho sàpiguin maniobrar de manera de que no retardi les obres i que en aquest cas doncs, pugui ser beneficiós per la cultura i el patrimoni del poble.
I la classe de duquins que aniran aquí al carrer de Dalt, que són com els de la plaça...
Aviam, tinc notícia que es treuen tots els duquins, queda sí. Tot a un nivell, i aleshores els duquins són plans. D'aquests, el mateix tipus, me sembla ser que el de la plaça
Vella. La plaça de la Vella.
Això, vull dir, és... El que passa que, esclar, els duquins aquests de formigó tenen una periodicitat d'uns 20 anys, i aleshores, clar, doncs se deterioren. Los que ara hi havia de granito o granet,
aquests doncs, són eterns, aquests.
Aquests gairebé no es gasten, però doncs,
em sembla ser
que això ho van portar a l'Ajuntament, ho va comentar els veïns i gairebé per unanimitat doncs se va decidir doncs, treure això.
Pràctics no són.
Però a mi m'agradava. No?
Sí. Sí, jo l'observació que vull fer és dos puntualitzacions. Una que està una mica en contraposició al que se'n diu això del casco històric, és a dir...
Sí, el reglament del casco històric.
Del pla...
La llei de barris?
La llei de barris, exactament. És a dir, la llei de barris, que és el mateix el que dèiem en la carta que comentàvem abans. És a dir, si fem una sèrie de canvis abans de tindre clar, en aquest cas la carta del paisatge, en aquest cas... l'assumpte de la llei de barris, de dir, aviam, què volem?
Volem
un poble conservat amb les ceres, amb aquestes característiques, amb l'assumpte dels balcons, amb no sé què? I si, clar, si llavors ja comencem a aplicar actuacions que teòricament no tenen en compte, en aquest cas, la llei de barris, doncs llavors ens trobem una mica doncs, amb d'allò.
Sí, aviam,
la reflexió només és aquesta. És a dir, les ceres... teòricament, doncs, sembla ser que són un impediment, és a dir, una barrera doncs, arquitectònica, no? I aleshores, doncs, ara, en principi, doncs, anirà tot pla, teòricament, doncs, suposo que se salvaran doncs, tots els desnivells de les cases i tot això, i en principi, doncs, bueno, quedarà el carrer pla. Però que ja està bé. Però també és una protecció pels vianants.
Sí, clar.
Perquè si tens una sèrie d'un pam, el cotxe, abans de pujar, s'ho pensa. Si tens tot el mateix nivell, un despiste, qualsevol tonteria, doncs
t'enganxa.
Llavors, clar, són aquestes les valoracions que s'han de fer. Jo no sóc pas partidari, en aquest cas, parlo a nivell particular, de que doncs, se treguin les ceres més que res doncs, com a sistema de protecció. Una cosa és de que una cera doncs, queda molt malament en un lloc que és estret i que aleshores no es pot passar, doncs bueno, s'arregla. Vull dir, per això són els arquitectes i per això són els tècnics, no? Però també en funció d'aquesta mena d'entorn que volem. Si volem conservar un entorn de poble, per tant, les aceres és una clau fonamental dins el poble, sigui marcada, sigui amb dos dits, sigui amb quatre, sigui amb un pam, no ho sé, això és una cosa que s'ha de valorar, i aleshores doncs, valdria la pena que tot això es tingués en compte. El que passa és bueno, doncs, hi ha hagut uns plaços previstos a l'Ajuntament doncs, a fer els projectes i suposo que no hi ha hagut haver al·legacions al respecte, i penso que s'està fent doncs, tal qual va.
I entrant en els últims 5 minuts del programa, la darrera qüestió, hem de parlar de política, cada dia falta menys pel 22 de maig, aquí a Falset tenim algunes qüestions que es van sumant, el Jaume Domènech va anunciar que no es presentava a les properes eleccions, Convergència i Unió encara està buscant candidat i s'entén que Jesús Torralba es torna a presentar. Com veuen el panorama? O com estan vivint aquesta preparació de les eleccions municipals a la capital del Priorat?
Home, jo no puc opinar, perquè fins que no sàpiga els caps de llista dels altres clar, lo important és saber qui encapçalarà la llista dels independents i qui encapçalarà la llista de convergents.
A hores d'ara trobem que ja s'hauria de saber?
Si no, a hores d'ara, molt aviat.
Hi ha uns plaços
15 de març.
Que són 15 de legals. Sí.
Però bueno, de cara al poble és bo que se sàpiga abans.
Bueno, però el 15 de març és l'últim dia de presentar candidatures.
Mentre hi hagi voluntat de tirar endavant i de fer les coses bé i a més doncs, gent que estigui doncs, en certa manera una mica no, preparada
és que precisament els caps són molt importants perquè als pobles molta gent vota més a la persona que al partit, per això els caps són molt importants.
Sí, no bueno, sempre aquí a Falset doncs, sempre ha passat el mateix, és a dir doncs, posen una persona al davant i aleshores doncs, al darrere doncs, hi ha un equip que pot anar bé o no pot anar bé en funció doncs, del govern que surti. Llavors, clar, en principi, si hi ha voluntat i a més la gent està preparada, bueno, doncs, tothom pot ser bo.
Quantes candidatures hi acostuma a haver?
Aquí fa el cert.
Sí.
Aquí tres, calculem.
Quatre, perquè el Partit Popular, moltes, jo almenys recordo que s'ha presentat en... A les que sí, recordo però... haver estat en aquesta casa i han estat les...
L'última em sembla que em va... El que passa que va presentar gent que no hi havia ningú...
Una llista de fantasma que s'anomena.
Sí,
que anteriorment, sí.
Això suposo que deu ser doncs, a nivell de com més candidatures presentis, més diners doncs, a portes o les arques del partit, suposo.
Portes, però, crec que paguen per
aquest sí. Fet. Però, bueno, bàsicament són
quatre,
tres.
Tres o quatre.
Tres o quatre les que...
Perquè aquí és la quarta.
O seria el PP, suposo.
El PP,
sí.
Però voleu dir que es farà llista el PP aquí a Falset?
L'última vegada va ser una llista, una d'aquestes,
se la inventen, perquè
sí, d'aquestes llistes fantasmes de gent de fora del municipi.
Bueno, sí, però això no,
no li dic perquè no els vam ningú. Citar pel debat electoral i no es va, no es va presentar ningú. Són coses que va formar part del joc democràtic. Jo el que no recordo és si en anteriors eleccions municipals ha costat tant saber els caps de llista, perquè...
Generalment, fins a l'últim dia, n'hi ha que...
Home, com m'hi vaig presentar jo... que va anar de número 1 per Esquerra Republicana, molt abans ja sabien que eren tots, en aquella època.
És que a mi em sorprèn una mica aquesta situació de...
Sí, en aquella època sí que es van presentar 5 de veritat. Esquerra, PP, Socialistes, Independents i Convergència.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
A mi això és bo. És bo perquè, com a mínim, doncs, hi ha pluralitat i ganes doncs, de tirar projectes diferents.
De la plaça límit de presentar candidatures, ja sabíem tots qui érem. Tots.
Mm-hmm. Bueno, això suposo jo que depèn dels partits o de grups doncs, que ho tenen clar o el que sigui, però clar, hi ha
sí,
altres
clar,
doncs, que la millor doncs, n'hi ha dos o tres que la millor volen anar al davant o que un per l'altre i en aquest cas, doncs, bueno, clar, el dia 15 s'ha de saber que... Bueno, per imperatiu.
El que m'ha deixat així una mica parat el Jordi és això de que Convergència està buscant un cap. Jo pensava que pensava que estava clar el cap que havia de ser. Bueno, jo creia, no he parlat amb ningú,
per declaracions que han fet a
avui la ràdio.
Bueno, m'ho penso que per algú ho dius.
No.
I el Jaume Domènech també és cert que no es presentarà?
Fa dues setmanes també va fer declaracions aquí a Ràdio Falset afirmant que deixava la vida política.
Ara hem d'estar... Però encara hi és a temps, eh?
Bueno, però quan se diu públicament que no et presentaràs, vull dir, la intenció és de no presentar.
Ui, me n'enfio un pèl.
Veurem què
jo
passa.
Fins al dia 15.
Fins al dia 15.
Mantindrem la incògnita.
Sorpreses.
O no. Jo el que hem arribat a gairebé les 12 del migdia, gràcies Rosa, gràcies Andon, gràcies Miquel. També... al Gaspar i a la Joana per haver participat en aquesta tertúlia. La setmana que ve hi tornarem, com no, a partir de la 1 del migdia per comentar l'actualitat de la nostra comarca. El control hem tingut a l'Ivan Gironès, que ha fet que aquesta hora del vermut, els d'aquí i també els que han participat des de casa, hagin arribat a les seves llars. No ens fallin, la setmana que ve els continuem esperant. Adeu.
Adeu.
Adeu.